Bon dia, Olot és la capital de la demarcació de Girona on més ha caigut la compra d'habitatge de segona mà durant el primer trimestre d'aquest 2025.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El lot es varen formalitzar quasi bé 200 operacions de compra-venda, 199 en concret. A l'any 24, aquestes 200 varen passar 300, per tant, hi ha un increment. Ara, si ens quedem només amb el que passem el primer trimestre del 25, sí que hi ha hagut un cert descens. Però, esclar, estem parlant d'un primer trimestre, per tant, jo no em faria massa cas.
El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Comarques Gironines, Joan Company, creu que són unes dades que no s'han de comparar, ja que només engloben el primer trimestre de l'any. Ho acaben d'escoltar aquí a l'antena de Ràdio Olot. Pel que fa als preus mitjans de compra-venda d'habitatges de segona mà, a Olot s'ha registrat un increment del 42%. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 30 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot estendrà el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat. El principal motiu és evitar que els propietaris dels establiments a què se'ls ha denegat el permís d'obertura al centre ho facin en altres punts de la capital. La Fundació Impulsa acompanya 26 joves a la Garrotxa. D'aquests, 11 són parelles noves formades per un estudiant i un mentor. Des del 2015, la Fundació ha acompanyat a un total de 800 estudiants. Tret de sortida de la Setmana Crítica de l'Amistat i els Sentiments, el professor Namrod Carrasco ha estrenat el cicle de xerrades del llarg d'aquesta setmana. Ho ha fet a la Sala Alturín. Capacitat de destrucció i construcció de la humanitat com a temàtica dual al cinema Cràter. Concretament, es projectaran films relacionats amb l'arquitectura i les bombes atòmiques. En esports, gran paper dels nedadors garrotxins al Mundial Paralímpic de Singapur. El de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis, ha aconseguit una primera posició i superar un rècord mundial. Per altra banda, Mamadou Dembélé ha aconseguit classificar-se a 3 finals i una segona posició mundial. Més de 300 participants en la primera edició de la marxa Trail del Bomber. La Diada ha comptat amb una jornada esportiva i també amb la mostra dels cossos d'emergència durant aquest dissabte. A Ridaura, la prova de l'Andarín es consolida com una festa tradicional. Aquest esdeveniment esportiu ha reunit a 35 corredors i gairebé 200 persones a la plaça del Gambeto. I avui, contraportada especial amb protagonisme per Jaume Comas, del Fort Jaume, que posa fi a una vida dedicada al pa i a les coques. Aquest dimarts ha posat punt i final al seu negoci i comença una nova vida, la de jubilat.
El dia... L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. La Fiscalia demana al Tribunal de Comptes que investigui els pagaments indeguts del Departament de Drets Socials. Són pagaments entre els anys 2016 i 2024 i entre ells n'hi ha de la dagaia a joves extutelats. Entitats tornen a exigir abolir les contencions mecàniques a les presons i la creació d'un grup d'estudi al Parlament. Critiquen a Espadaler per parlar de contenció correcta a una presa i li retreuen que no s'hauria d'haver produït. La investigació d'espionatge amb Pegasus a Catalunya, bloquejada per la Llei de Secrets Oficials. L'exdirectora del CNI torna a declarar per segona vegada com a investigada, aquest cop per l'espionatge als mòbils dels càrrecs d'Esquerra, Jové i Riba. El Parlament atorga la medalla d'honor a la Federació d'Ateneus de Catalunya i a l'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert. La cambra també concedeix el guardó a títol pòstum a Enric Molist i Josep Gassó. A la pàgina internacional, Brussel·les llançarà una campanya d'alfabetització financera i promourà un model europeu de comptes d'estalvi i inversió. La Comissió Europea vol incentivar els ciutadans a moure els seus diners dels dipòsits a la inversió empresarial. I la flotilla estima que arribarà a Gaza en 3 dies i que en dia i mig entrarà a la zona d'alt risc. Es tracta de l'àrea on s'ha interceptat les flotilles anteriors.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Torna a baixar una mica la temperatura. Aquesta matinada, doncs, una mica més de fresca. No és el fred que va fer alguns dies de la setmana passada. Però també queda clar que se'n retira la pertorbació entre València i les Illes Balears. També abandona el sud de Catalunya. I això vol dir que no hi ha opció de pluja pràcticament les properes hores aquí a casa nostra. Temperatures fresques, humitat, boires, boirines, això sí que en tindrem un bon grapat els propers dies, perquè sembla que l'ambient serà ja més estancat, amb menys vent i encara mar de fons de llevant. Però això vol dir que al calmar el vent també tindrem amb tanta humitat doncs més boires els propers dies. Aquesta boira baixa típica d'Osona, la Plana de Vic, però també es pot estendre a altres sectors de la Selva, del Gironès, de la Garrotxa i del sud del Ripollès. Temperatures d'aquesta matinada que han baixat a 6 graus a Puigcerdà i a Olot han arribat a 8. A Olot i a Vic, 10. Aquestes són les més fresques. Cap a la costa, 18-19, per exemple, a Roses i també cap a Llançà. I de dia tindrem temperatures de 22, 24, 25, a tot arreu pràcticament, i puntualment arribant als 26, però en general entre 22 i 25, una temperatura suau, però tampoc serà càlida. Tendència els propers dies a estabilitzar-se tot plegat, per tant, més aviat predomini del sol, no preveiem precipitacions i aquesta humitat, aquestes boires matinals, força dies més.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 30 de setembre de 2025 en el marc de l'informatiu de l'antena de Ràdio Olot, el 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant d'habitatge, perquè Olot és la capital de la demarcació de Girona on més ha caigut la compra d'habitatges de segona mà durant el primer trimestre d'aquest 2025. Pel que fa als preus mitjans de compravenda d'habitatges de segona mà, a Olot s'ha registrat un increment del 42%. El president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Joan Company, creu que són unes dades que no s'han de comprar, ja que només engloben el primer trimestre de l'any. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
En el conjunt dels 35 municipis analitzats a la demarcació de Girona per part del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, hi ha hagut un augment global d'operacions de compra d'habitatges de segona mà. Des del API de Girona assenyala el que és conseqüència d'un tipus d'interès baixos que, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, se situen al voltant del 3% per l'adquisició d'habitatges. Però en algunes ciutats la tendència no ha estat igual, ja que en casos com els d'Olot hi ha hagut una caiguda. Ha estat la més alta de les ciutats analitzades per part de l'API de la demarcació, tal com repassa el president del col·legi, Joan Company.
A Olot es varen formalitzar gairebé 200 operacions de compra-venda, 199 en concret. A l'any 24, aquestes 200 varen passar 300, per tant, hi ha un increment. Ara, si ens quedem només amb el que passem el primer trimestre del 25, sí que hi ha hagut un cert descens. Però, esclar, estem parlant d'un primer trimestre, per tant, jo no em faria massa cas.
Company apunta que pel que fa al nombre d'operacions al final d'aquest any, la xifra superarà les del 2024. Detalla que la demanda és alta i que és una tendència a nivell català.
Que quan s'acabi aquest any 2025, sortiran unes xifres d'operacions de compra-venda gairebé més superiors a les de l'any 24, perquè la tendència general, una mica per tot el territori de les comarques de Girona i en general a Catalunya, és que les operacions de compra-venda s'estan incrementant.
Pel que fa als preus mitjans de compra-venda d'habitatges de segona mà, la tendència general és alcista, ja que només en 9 dels 35 municipis han registrat una disminució del preu per metre quadrat. Per contra, un dels increments destacats s'ha detectat a Olot, on s'ha registrat un increment del 42%, amb preus que han passat de 1.052,2 euros al metre quadrat a 1.492,8 euros al metre quadrat.
El que estem detectant i estem comentant és que la demanda per compra d'habitatge pràcticament ens ve retinguda quasi bé des de la... Va haver-hi la crisi del 2008, va ser una crisi molt dura, els seus efectes han durat molts anys. Quan es començava a revertir la situació, ens vam trobar amb els anys de la Covid.
Segons dades de l'API de Girona, fa un any van haver-hi 106 operacions pel que fa a habitatge de segona mà en el mateix període d'aquest any, on no s'ha superat les 50. Pel que fa al preu, s'ha incrementat més de 400 euros en un sol any.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot estendrà el pla d'usos del nucli antic a la resta de la ciutat. El principal motiu és evitar que els propietaris dels establiments a qui se'ls ha denegat el permís d'obertura al centre ho facin en altres punts de la capital. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat provisionalment el Pla Especial Urbanístic d'Usos i Activitats al nucli antic. Fa un any l'Ajuntament va decidir paralitzar l'atorgament de llicències per obrir nous negocis al nucli antic. Després es van establir quin tipus d'activitats econòmiques es deixarien obrir aquesta zona del centre de la ciutat i fins i tot es va separar la tipologia de negocis per subzones del mateix nucli antic. Tot sota la tutela de l'arquitecte i urbanista Itziar González, qui lidera el projecte de regeneració del nucli antic. Ara aquest pla d'usos fa un pas més i l'equip de govern ha anunciat que la intenció és fer el mateix a la resta de la ciutat a partir de l'any que ve. Agustí Arbós és l'alcalde d'Olot.
Hem après molt en aquest procés de fer un nucli antic i serà més fàcil, per tant, poder-ho treballar a nivell de tota la ciutat amb aquest aprenentatge. La intenció és això, poder-ho començar a treballar ja l'any que ve perquè es va per iniciar els tràmits, que veu que no és ràpid, però en tot cas començar a treballar aquest nou pla d'usos per tota la ciutat l'any que ve.
L'objectiu, segons el consistori Olotí, és acabar amb negocis fraudulents, així com evitar la repetició de negocis iguals o semblants en una mateixa zona o espai de la ciutat. La intenció d'estendre la mesura és també per evitar que alguns negocis que hagin rebut la negativa al nucli antic puguin establir-se a altres zones de la ciutat i desplaçar el problema a un altre lloc.
La Fundació Impulsa acompanya 26 joves de la Garrotxa. D'aquests, 11 són parelles noves formades per un estudiant i un mentor. Des del 2015, la Fundació ha acompanyat 800 estudiants de formació professional arreu de Catalunya. Aquest any han expandit el model a altres comarques, com és el cas del Pla de l'Estany o l'Alt Penedès. Néstor Carvajal.
La Fundació Impulsa acompanya a joves de formació professional i enguany hi haurà 11 noves parelles de mentoria a la Garrotxa. En global, la Fundació ha acompanyat a gairebé 800 joves a finalitzar els seus estudis de cicles des de l'any 2015. Aquest any hi ha 26 parelles dins del territori garrotxí en total. La responsable de programes d'Impulsa, Núria Rebola, explica que estan treballant en un nou encarament sobre les parelles d'acompanyament.
Estem explorant altres tipologies de mentoria, no? Més mentoria d'iguals, que pensem que també és un filó a explorar perquè també veiem els beneficis de tenir mentors connectats amb joves que tenen més afinitats i que són persones que han passat ja per la Fundació i que han rebut aquest acompanyament a través d'un mentor.
Iker Carballo, estudiant de cicle mitjà, i Montse Gou, mentora, participen per primera vegada en aquest projecte i expliquen què n'esperen.
Espero que em puguin ajudar en tot l'àmbit acadèmic i la meva mentora que em pugui ajudar també a la meva organització i en totes les coses personals que pugui contar-li. Ara mateix he començat un cicle mitjà de cures d'auxiliar d'infermeria, allà al Garrotxa, i el que m'agradaria seria enfocar-me més a l'àmbit psicològic, però de moment he de començar per aquí.
Ajudar amb tot el que faci falta, amb la meva experiència, tant de vida personal com de vida professional, per ajudar-los en el seu camí i que ells també puguin triomfar i es formin sobretot com a persones.
Aquest any la Fundació Impulsa s'ha expandit a territoris com l'Alt Penedès, el Pla de l'Estany i la Selva.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radio Olot,
focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A la pàgina cultural, tret de sortida de la Setmana Crítica de l'Amistat i els Sentiments, el professor Nemrod Carrasco ha estrenat el cicle de xerrades al llarg d'aquesta setmana. Amb referències musicals i preguntes als assistents, Carrasco ha tractat un tema quotidià, com és la relació d'amistat i les relacions que s'hi poden crear. Un centenar de persones, majoritàriament alumnes de batxillerat de centres educatius de la ciutat, han assistit a la sala Alturí.
Inici de la tercera edició de la Setmana Crítica a Olot, amb la filosofia novament com a protagonista d'una sèrie de xerrades que es faran al llarg d'aquesta setmana. Aquest dilluns, la sala Alturí ha acollit la primera que ha tractat sobre l'amistat i els sentiments que pot provocar al llarg de la vida i les relacions entre amics. Nemrod Carrasco, professor de filosofia a la Universitat de Barcelona, ha estat l'encarregat de parlar de l'amistat, de com abordar els sentiments que ens desperta i de com ser crítics amb els nostres amics. Ja present en altres edicions de la Setmana Crítica, Carrasco ha començat la ponència fent una reflexió especialment dirigida als estudiants i parlant sobre la decepció entre els amics. Ho ha fet a través de referències musicals i preguntes als joves per conèixer si havien passat algun tipus de situació similar. Després d'aquesta primera xerrada de la Setmana Crítica, aquest dimarts arriba el torn de Bernat de Claravall, que parlarà sobre la importància de la filosofia. Al llarg de la setmana també hi haurà protagonisme per temes com les xarxes socials o el pensament crític en la política i en l'educació. El primer acte de la Setmana Crítica també ha comptat a la presència de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, i el regidor d'Educació i Cultura, Josep Quintana. Un centenar de persones, la majoria estudiants de batxillerat, han assistit a la sala Alturí aquest dilluns a la tarda.
I abans dels esports parlem de capacitat de destrucció i construcció de la humanitat, que és una de les temàtiques duals al cinema Cràter. Concretament es projectaran films relacionats amb l'arquitectura de les bombes atòmiques. El comissari del cicle explica que s'aprofita l'efemèride dels 80 anys des de la primera prova atòmica. 5 documentals i ficcions en total, com per exemple One Thing Que To Say, Eating Our Way to Extinction o Moon Uncle.
Des de l'espai Cràter torna al cinema Cràter, un cicle de cinema que dura tot el curs i ja és el tercer any que es fa. La temàtica d'enguany té dues cares. Per una part, es commemora, malauradament, el 80 aniversari del primer test atòmic al desert Alamo Gordo, als Estats Units d'Amèrica. El comissari del cicle, Jordi Teix, parla sobre l'altra cara.
Donant la volta a la moneda, que seria l'altre costat d'aquesta mateixa història, la disciplina i l'art d'intentar que la gent visqui millor, que tingui millors condicions de vida, com és el de dissenyar, crear i tirar endavant l'arquitectura, era una mica, diríem, a l'altre costat dels arguments. Destrucció, construcció.
Un dels films que parla d'aquesta capacitat de construcció és El Manantial, dirigit per Quim Vidor a finals dels anys 40.
Que és un arquitecte que en els anys 20, 30, 40 va ser un exponent clar del que se coneix com a cinema social, en què intenta endinsar i aprofundir moments, històries, personatges, professions, com en aquest cas, que tinguin una repercussió en la comunitat, en la societat, i aquí en aquest cas és el senyor Gary Cooper.
Les 8 projeccions es faran el divendres des de setembre fins al maig a les 7 de la tarda i l'entrada és gratuïta.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva amb el gran paper dels nedadors garrotxins del Mundial Paralímpic de Natació de Singapur. El de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis, ha aconseguit una primera posició i superar un rècord mundial. Per altra banda, Mamadou Dembélé ha aconseguit classificar-se a 3 finals i una plata mundial. Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
Mamadou Dembélé i Albert Gelis posen la garrotxa al mapa de la natació adaptada mundial. Després d'anar convocats amb la delegació espanyola en aquest Mundial Paralímpic de Singapur, els dos garrotxins no només hi han participat, sinó que han aconseguit grans resultats. El primer en fer-ho ha estat en Mamadou Dembélé, nedador del Club Natació Castellfollit, que ha aconseguit una segona posició al Mundial als 50 metres lliures. A més de les 4 proves que competien, 3 ha aconseguit classificar-se per la final. A part d'aquests 50 metres lliures, Dembélé ha aconseguit una 17a posició mundial als 100 metres braça, una vuitena del món als 100 metres lliures i en l'única prova on no ha entrat a la final és en els 400 metres lliures, una prova exigent on finalment s'ha quedat a les portes d'entrar però ha acabat en una novena posició a les semifinals. A part dels bons números de Mamadou Dembélé, el nedador de Sant Joan les Fonts, Albert Gelis, ha aconseguit un nou rècord mundial. El nedador garrotxí ha aconseguit fer un temps d'un minut, 5 segons i 14 dècimes, un temps que li ha permès aconseguir el rècord del món i, òbviament, la primera posició a la final dels 100 metres esquena. Finalment, la delegació espanyola no ha aconseguit entrar al top 5 de la classificació general. En primera posició ha quedat Itàlia, segona posició pels Estats Units, bronze per la Xina i quarta i cinquena posició per Ucraïna i Gran Bretanya, respectivament. Tot i no entrar entre els 5 millors, la sensació dels esportistes garrotxins és bona, ja que a nivell personal han fet una gran competició.
De la piscina a la muntanya, perquè més de 300 participants hi ha hagut en la primera edició de la marxa trail del Bomber d'aquest dissabte. La Diada ha comptat amb una jornada esportiva i també amb la mostra dels cossos d'emergència. Des de l'organització tenen previst ampliar-la de cara al proper any, després de la bona demanda que ha tingut aquest any.
La primera marxa trail organitzada pels Bombers d'Olot ha estat tot un èxit. Pràcticament tots els integrants del parc han ajudat a organitzar aquesta primera edició, que des de l'organització ja han remarcat que no serà l'última. La prova ha tingut una gran demanda i ha comptat amb més de 300 participants en les diferents distàncies i modalitats. Hi havia un recorregut curt de 6 km i 300 metres positius i un de més llarg de 14 km i 750 metres de desnivell. Un dels atractius de la prova és que es podia fer caminant o també corrent. Un dels artífexs de la prova i bomber de primera Olot, Jaume Ferrer, explica quins són els objectius d'aquest trail.
L'objectiu de la jornada és, n'hi ha dos, el primer és fer un donatiu gros a Oncolliga, que ja hem cobert el donatiu de l'Oncotrail amb diners personals i de família, per tant hem volgut fer un donatiu encara més gros i en vez de fer només la inscripció a l'Oncotrail hem volgut fer un donatiu més gros a Oncolliga, a l'organització. I el segon motiu és que a donar a conèixer el nostre equip a través de la jornada de portes obertes que es celebra a partir de les 4 de la tarda i on hi haurà policia municipal, Mossos, ambulàncies, donar-nos a conèixer.
A part de la mateixa cursa, durant el dia també hi ha hagut diferents activitats entorn del Parc de Bombers d'Olot, en què tots els assistents han pogut gaudir de l'exhibició dels cossos d'emergència, entre d'altres. El cap del Parc dels Bombers d'Olot, Josep Ferrés, explica que la idea és poder-la organitzar cada any i seguir creixent en quantitat, però també en qualitat.
Ja m'ho vull concretar més, però estem al voltant de, crec que uns 300, hem arribat als 300. Crec que els hem superat, no, ara mateix no tinc els números exactes, i en una següent edició suposo que haurem de menjar-me, sí. Ens haurem de plantejar i incrementar, perquè hem tingut molt bona resposta per part de participants, de públic, d'ajuntaments.
Aquesta marxa trail del bomber té el seu origen en què cada any un grup de bombers fan un equip per participar a l'Oncotrail, que precisament és la pròxima setmana. A nivell personal van pensar que seria interessant poder fer un donatiu més gros i per això van organitzar aquesta cursa per tal de recollir més diners per l'Oncotrail.
I a Ridaura, la prova de l'Andarín es consolida com una festa de tradició al municipi. Aquest esdeveniment esportiu ha reunit a 35 corredors i gairebé 200 persones a la plaça del Gambeto. Una cursa de 6 km amb la particularitat que es pot fer portant unes càmpings com a calçat per baixar des de dalt del Puig de l'Ofrena.
Aquest diumenge ha tingut lloc l'Andarín a Ridaura. Aquesta és una prova cronometrada des de dalt del Puig de l'Ofrena fins a la mateixa plaça del Gambeto. Prèviament es puja fins a dalt de tot en un màxim d'una hora i mitja i allà es fa un esmorzar. El corredor i organitzador de la prova, Eduard Muntanya, explica com va sorgir tot plegat.
Doncs això es basa en una història que va passar aquí al poble, una anècdota d'una aposta de dues persones del poble que es van apostar que baixarien doncs, des del Plans més ràpid que una colla que anaven en moto i va guanyar l'aposta en Benet l'any 73 i aquí al poble l'esperaven amb pancartes, va ser tot un esdeveniment i en base doncs, a aquesta anècdota doncs, hem fet aquesta cursa i la gent del poble ho acull com una autèntica festa perquè a part de la cursa hi ha activitats al matí, es fa dinar.
Enguany a la cursa hi han participat 35 corredors, però 200 persones hi han acudit com a públic i per participar en la resta d'activitats com el dinar de germanor. La prova consta de 6 km de baixada amb un desnivell de 800 metres. Muntanya lamenta que no s'ha aconseguit l'objectiu de la crida d'aquest any.
L'any passat hi va haver alguns nois que van fer en càmpings, però no hi va haver ningú de la part femenina que corres en càmpings. Van fer una crida i aquest any tampoc ho hem aconseguit. Hi ha noies que corren, però ningú ha baixat en càmpings.
El guanyador de la prova ha sigut Marc Caró Santacreu, amb un temps de 20 minuts i 50 segons.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, una contraportada precisament molt especial, perquè parlarem d'una figura que segurament molts de vostès, oients de Radiolot, reconeixeran. Jaume Comas, del Fort Jaume, posa fi a una vida dedicada al pa i a les coques. Aquest dimarts ha posat punt i final al seu negoci i comença una nova vida, la de jubilat. L'hem anat a veure i a parlar amb ell, enmig de les llargues cues que hi havia per comprar els darrers pans.
La cua que tenia aquest dimarts al matí en Jaume Comas del Forn Jaume arribava fins uns metres enllà de l'exterior de la botiga, i és que l'ocasió s'ho mereixia. En Jaume jubila i tanca el negoci, un dels negocis històrics de la ciutat.
És un dia molt maco, però també és un dia molt trist. Tinc les dues coses, vull dir, és un dia molt maco perquè he arribat a la meva edat de jubilació, de moment tinc salut, però és un dia molt trist perquè perdo pues, també la meva il·lusió de fer les pastes aquestes i les coques i tot el que hem arribat a fer aquí, que es perdrà. Aquí es fan els tortells d'Olot, les coques de Llardons, que són úniques, i es perd, no sé, una tradició pues, molt bona, molt arrelada aquí a la Garrotxa, i que veurem què passa. Només hi havia dos puestos que en feien i ara en quedarà potser un o dos més i s'ha acabat.
En Jaume li agrada presumir de ser el primer forner de fer coques de ratafia. Ara, amb 65 anys, li hauria agradat traspassar el negoci a algú que volgués fer el mateix que ha fet ell durant anys, però admet que l'ocasió no s'ha donat.
M'hauria agradat molt pues, que hagués tingut continuïtat i que bueno, jo hagués ensenyat tot el que es fa aquí artesanalment, ho hagués ensenyat a la persona que és vingut, però no ha vingut ningú adequat, per dir-ho així. Ha vingut molta gent, però no per el tema que estem fent nosaltres. Ha vingut molta gent que es pensa que tot això ho traiem de caixes congelat. I tot això aquí ho elaborem cada dia, hem estat fent sempre cada dia, ens aixequem, comencem a la una de la nit a treballar i acabem doncs, quan acabem.
I és que assegura que el seu és un negoci que funciona.
El negoci funciona, no, aquí no tens que pensar gaire, només tens que venir i treballar. Si vens i treballes, tot funciona, no hi ha cap problema.
Té por que aquest ofici artesà, de tota la vida, es vagi perdent, i és que per en Jaume aquest ofici ha estat la seva vida. Fa pa des que tenia 7 anys.
I vaig començar a fer a lo tonto, sense... I bueno, em va agradar, i m'hi vaig dedicar. Vaig marxar a Barcelona, vaig anar a estudiar, i fins avui.
I també té molt clar amb què es queda de totes aquestes dècades treballant al carrer Sant Ferriol d'Olot.
Em quedo pues, amb els records de la gent, sobretot de la gent que t'agraeix molt, no sé, tenim molts records, diguem, el dia de Nadal, el dia de Reis, el ram aquí a Olot, que està molt arrelat, el dijous Llarder, tots aquests dies són dies molt agradables i a més la gent t'ho agraeix molt, dient que, ostres, que és l'únic puesto que podem venir a buscar la coca o podem venir a fer això, vull dir que sempre en teniu.
Un 30 de setembre de 2025 que ni en Jaume, ni els treballadors, ni els clients oblidaran.
Amb la història de Jaume Comas i el Fort Jaume, un establiment tradicional i característic de casa nostra que posa fi a aquest dimarts, tanquem l'informatiu migdia precisament d'aquest dimarts, 30 de setembre de 2025. Més informació, com sempre, a les xarxes socials de Ràdio Olot, garrotxadigital.cat i a partir de les 3 aquí, a l'antena de Ràdio Olot. Gràcies per la confiança, adeu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.